Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Avui, l'ofici de laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat serà a 9:15. Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. La resurrecció de Jesús pertany al nucli de la fe cristiana com la passió i la creu. Així consta en el credo o símbol de la fe que des dels primers temps de l'Església professen els qui reben el sagrament del baptisme. El jesuïta i teòleg francès Bernard Sesbouet va publicar un llibre en què, amb un llenguatge molt assequible, comenta el credo als homes i dones del nostre temps. En aquest llibre, titulat Creure, invitació a la fe catòlica, el prevere francès afirma que s'ha pogut definir el cristià com aquella persona que creu en Jesucrist ressuscitat entre els morts, i afegeix: no cal subratllar el caràcter provocador de tal afirmació, que contradiu l'experiència més universal, la del caràcter irreversible de la mort. En efecte, si bé alguns diuen «ningú ha tornat mai del cel per explicar-nos-ho», la fe cristiana proclama el contrari. Sí, un home ha tornat, Jesús de Nazaret, i la seva resurrecció és promesa de la nostra. El pare Sesbouet, que va ser membre de la Comissió Teològica Internacional, es pregunta en el seu llibre si avui és possible la fe en la resurrecció. Segueix tenint l'home modern capacitat per creure en la resurrecció? Forma part aquest misteri d'allò creïble disponible en el nostre temps? I després d'una anàlisi de les circumstàncies i dels testimonis d'aquest gran esdeveniment, recorre a una sentència molt bonica que va escriure Sant Ireneu de Lió al segle II, que diu: «La glòria de Déu és que l'home visqui». Aquestes paraules es compleixen en la resurrecció de Jesús. Déu va voler que Jesús arribés a una vida plena i gloriosa, en la qual ja no pogués conèixer la mort, i això perquè tothom visqués eternament la vida nova inaugurada per Crist. En això posa Déu Pare la seva glòria, és a dir, la seva bellesa. La bellesa de la creu, de dramàtica, passa a ser radiant i serena. La resurrecció de Jesús és promesa de la nostra. Ens dona la imatge del que estem cridats a ser, del que entenem quan parlem de salvació, perquè estar salvats és viure, viure intensament i per sempre una vida d'amor. Jesús ressuscitat anticipa el que ens espera. Viurem en Déu eternament. El seu destí serà el nostre. El pare Bernard Sesbouet no oblida que aquesta esperança sempre tindrà qui la contradigui. Per això afegeix que aquesta promesa no és l'opi del poble, sinó que és un do real que mobilitza totes les energies humanes per a la construcció d'una societat justa, lliure i fraterna. La resurrecció de Jesús és, en fi, una declaració d'amor de Déu als homes. Sesbouet fa seves les paraules de Santa Teresa de l'Infant Jesús quan diu que ara Déu ens mira a través del rostre del seu fill. Benvolguts germans i germanes, aquest diumenge de Pasqua de Resurrecció m'acomiado amb la salutació pasqual tradicional que s'intercanvien els cristians a l'Orient quan diuen «Crist ha ressuscitat» i responen «Realment ha ressuscitat». Que la serena i profunda alegria de la Pasqua ens acompanyi a tots.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra. Dinafent Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafent Plus. Protegeix-te i sol·licita Dinafent Plus a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafent Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Dinafent Plus. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari que reinventa.
Tecnologia d'avantguarda per posar en escena una història universal com mai s'havia fet.
Versió reduïda d'una hora i 45 minuts.
Representacions cada cap de setmana fins a l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Ara, més que mai, la passió d'Esparreguera.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Minuts que passen de les 9 del matí, precisament nosaltres un dia com avui que volíem parlar d'això, de la passió d'Esparreguera, un clàssic que, com tot, s'ha hagut d'adaptar a l'època pandèmica. Li volem preguntar com s'ho han fet, perquè l'històrica passió no falli en la seva cita anual, a Jaume Navarro, l'actor que interpreta la figura de Jesús. Jaume, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Què tal?
Per cert, abans de començar-te a preguntar coses, deixa'm dir als oients que estem regalant entrades per no fallar la cita de la passió de l'Esparreguera. Dijous 15 d'abril amb 3 entrades dobles, una entrada doble pel 17 d'abril, una altra entrada doble pel 25 d'abril i encara una altra per l'1 de maig, i que per participar-hi només cal entrar a www.radiostel.cat a la secció de promocions. Ara sí, Jaume, l'espectacle de la passió enllaça amb la tradició medieval dels misteris representats a l'interior de les esglésies durant la Pasqua Esparreguera, no?
Sí, va començar aleshores i bueno, ha anat evolucionant fins a l'espectacle que tenim actualment, i més aquest any un espectacle diferent al que es portava representant els últims 50, 100 anys, no?
Diferent en quin sentit, Jaume?
Bueno, era un espectacle que els últims anys doncs, durava unes 4 hores i mitja i doncs, sortien uns 200-300 actors, i aquest any doncs, s'ha hagut d'adaptar sí o sí, perquè si no no es podia representar, no? I hauria sigut una llàstima. Llavors tot l'equip directiu i la Junta doncs, han fet un gran esforç per adaptar aquest espectacle.
Malgrat aquesta època pandèmica, s'hi ha tornat a implicar tot el poble d'Esparreguera?
Bueno, no hem pogut implicar tanta gent com la que s'implicava, però hi han sigut, no? O sigui, la gent ho ha entès, que no... El que on s'han hagut de retallar són les escenes de poble, on hi havia més de 100 persones a l'escenari, perquè, clar, això era un problema, com estem. Però, de totes maneres, doncs, s'ha fet un espectacle diferent, on hi ha actuen unes 50 persones, i doncs, que continua mantenint l'essència de la passió, no?, i la màgia d'aquest espectacle.
No sé si s'han fet més difícils també o no té per què els assajos.
Clar, tot ha sigut més complicat i amb mascareta sempre. Sí, sí, fins al dia de la funció, que ens fan els tests d'antígens, sempre amb mascareta tothom.
Sí, ara em parlaves dels tests d'antígens, imagino, i perquè quedi clar i perquè la gent estigui tranquil·la i vagi tranquil·la a veure una passió tan històrica com és la passió d'Esparreguera. Tot plegat està sota les condicions sanitàries que pertoquen, eh?
I tant, sí, sí. Ja et dic, tots els assajos han sigut amb mascareta i després, doncs, a l'hora de fer cada funció, ens fan tests d'antígens unes hores abans de començar l'espectacle. I com que tots els papers estem doblats, si hagués el cas de que algú donés positiu, doncs es canviaria el grup. Som com dos grups bombolla.
Avui estem parlant amb Jaume Navarro, de la Passió d'Esparreguera, precisament amb l'actor que interpreta la figura de Jesucrist. Què significa per un actor arribar a fer un paper com el de la figura de Jesús, ni més ni menys que en l'etapa de la Passió?
Doncs molt emocionant, no? I és un carmelet, diguéssim, perquè tenir una escena com la crucifixió, on estàs tu allà sol, no? I representar la mort de Jesucrist, doncs, a part de que és una feina que t'has de preparar durant temps, doncs és un gustasso.
Quantes vegades l'has pogut fer, Jaume?
Doncs mira, he començat... el dissabte vaig començar, perquè m'havia d'estrenar l'any passat i doncs just va començar tot el confinament i la pandèmia i no vaig poder-me estrenar, així que me'n vaig estrenar el dissabte.
Si et preguntés, tot i aquest, ara em deies, m'acabo d'estrenar, diguem-ne, però si et preguntés alguna anècdota, la tens en ment o no?
De moment encara no en tinc moltes. Sí que puc dir que tinc marques per tot el cos després d'haver-ho fet, perquè, bueno, al final, doncs, d'arrossegar la creu cap aquí, cap allà, i això, doncs, sí que estic una mica ple de ferides, però bé. No, va anar tot bé i al públic li va agradar molt. També tenim... s'ha incorporat aquest any tot un sistema de projeccions mapping que fa que l'espectacle, doncs, millori molt en quant a no, que és com tot més espectacular i els decorats tenen molta més profunditat.
Ara ho escoltàvem en aquesta falca radiofònica tot just abans de saludar-te, Jaume. Hi ha nous elements tecnològics que ajuden a fer la passió, eh?
Sí, sí, sí. L'espectacle s'ha modernitzat i el públic ha respost molt bé i els hi ha agradat molt tot aquest sistema de projeccions.
Parlem del públic també, perquè respirar des del pati de butaques, les parts clau de la representació de la passió, sempre és màgic, no? Aquells silencis enormes, malgrat que hi hagi públic.
Sí. I a part, la passió té una altra cosa que és diferent en quan si vas a veure uns altres espectacles, és que com que cada escena s'acaba com molt amunt, no? Sempre, un cop s'acaba una escena, la gent aplaudeix. No? Que això normalment no passa, tu vas a teatre i la gent aplaudeix al final, no? O a la mitja part, però aquí és com que com s'acaben molt amunt les escenes, doncs després de cada moment reps un aplaudiment, no? Que això és molt emocionant de cara als actors.
Fins quan la podrem veure, va, aquesta passió?
Doncs es farà a partir d'ara cada cap de setmana fins a l'1 de maig. Algunes setmanes és dissabte a la tarda i altres diumenge al matí. Però cada cap de setmana allà hi serem.
Doncs aneu-hi, que val molt i molt la pena. No falteu a aquesta cita i recordeu que, a més, des de Ràdio Estel us estem regalant entrades dobles per poder-hi anar. Nosaltres que ho agraïm a tots els membres de la Passió d'Esparreguera perquè és una feinada ingent. Jaume, esteu treballant aquesta passió durant tot un any, si no m'equivoco?
Sí, sí. O sigui, els assajos són els últims 6 mesos, però s'està treballant. I, o sigui, quan s'acaba la temporada ja comença a pensar en la següent.
Dijous 15 d'abril, 3 entrades dobles, una entrada doble pel 17 d'abril, una altra entrada doble pel 25 d'abril i encara una altra entrada doble per el que ens deies, Jaume, que serà l'última funció, l'1 de maig. Si voleu aquestes entrades, 3w.radiostel.cat, i aneu a Esparreguera, que val molt i molt la pena, la veritat. Jaume Navarro, actor que interpreta la figura de Jesucrist, aquesta passió d'Esparreguera, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel, segona vegada. Avui, l'ofici de laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat serà a 9:15.
Generalitat, administracions locals, entitats socials i Endesa han arribat a un gran pacte per eixugar el deute de moltes famílies contra la pobresa energètica. És un acord històric que es va anunciar aquest passat dilluns al migdia i que us explicàvem durant aquests dies també a Ràdio Estel. Però on som pel que fa a la pobresa energètica i, sobretot, què significa aquest pacte històric? En parlem a aquesta hora amb Mònica Guiteras. Ella és membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Mònica, què tal? Molt bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació de pobresa energètica a casa nostra? Perquè entenc que s'ha agreujat a causa de la Covid, tot plegat.
Doncs sí, moltes famílies, com tots molt bé sabem, han patit, no?, aquesta crisi durant els últims mesos i han perdut les feines, han perdut les seves fonts principals d'ingressos, amb la qual cosa, no?, tenint menys diners disponibles per fer front a les factures i de vegades traient aquests diners d'altres necessitats bàsiques com és l'alimentació, vestir-nos o fins i tot de vegades també pagar medicaments i coses que juguen en detriment de la salut, no? Per tant, davant d'això, aquest acord era més necessari que mai i estem molt contentes.
I dèiem, ara s'ha signat aquest acord històric. El podem catalogar de triomf per l'Aliança contra la Pobresa Energètica?
Per nosaltres ahir va ser un dia molt important i és un acord que crec que és molt necessari. És un triomf col·lectiu, sí. Nosaltres, sobretot, volem recalcar, no?, que hi ha hagut un canvi de paradigma. Hem estat tot aquest temps, des de que hi va haver l'aprovació de la llei 24-2015, insistint, no?, en la necessitat de la signatura d'aquests convenis, i al principi semblava que Endesa no posaria ni un sol euro, no? O sigui, pensàvem tota la ciutadania en aquest actor, no? Era impensable que es posés ni un sol euro per la pobresa energètica per part d'actors com Endesa i empreses, no només Endesa, que sabem que fan lucre amb un bé bàsic per la vida de tots i totes, i avui, no?, a dia d'avui podem dir que han aportat aquests 28 milions d'euros, que són el 73% del deute contret per les famílies des de l'entrada en vigor de la llei 24-2015.
Ara, de seguida, Mònica, parlem d'Endesa abans, però calen fer més passes, malgrat aquest acord?
Sí, cal vigilar que aquest acord es compleix. La signatura és molt important, però, bueno, també en el seu moment, quan vam aprovar la llei, la mera aprovació no és suficient, no? Després cal vetllar per la seva implementació i això és el que farem i aquesta és la tasca que ens toca a la ciutadania. Veure que aquest acord es compleix, veure que els procediments estan funcionant bé. Nosaltres creiem que és molt important també, no?, el moment en el que les famílies rebin aquesta carta que els dirà que tenen el deute condonat, però abans d'això hi ha d'haver un procés de no, aclarir, auditar que ha estat tot correcte i, diguéssim, donar el vistiplau, no?, cas per cas, amb una feina molt important i molt, molt ben feta, que es fa des de benestar social, serveis socials, els que estan a peu de carrer, no?, les treballadores socials del nostre país, i tota aquesta tasca que es farà des de les diferents conselleries per tenir, no?, diguéssim, fet el check de cadascun dels casos i que rebin aquesta carta. Aquesta és la feina que nosaltres pensem que cal fer i que estarem molt atentes perquè, a més, cada 15 dies nosaltres ens reunim en els nostres assessoraments col·lectius i quan arribi el moment, no, que serà a les portes de l'estiu, si hi ha algun problema, si hi ha doncs, aquestes cartes o aquest procediment té algun tipus de retras, apretarem perquè sigui com s'ha signat, no? Que és el més aviat possible poder tancar aquest enviament d'aquestes cartes i donar la tranquil·litat a les famílies, que ahir ja la van tenir, i per això per nosaltres va ser un dia molt important i estem contentes, no? Però la feina que dius que potser falta, segons el nostre parer, és vetllar perquè així sigui, i més enllà d'això, pensem també que, bueno, que això ha de sentar el precedent perquè les altres que no són Endesa, Naturgy, Iberdrola, no? Les grans empreses, sobretot, que al final són les que estan concentrant el mercat, signin un acord com a mínim, no?, tan ambiciós com aquest.
Ens explicaves que Endesa finalment s'ha sumat en aquest gran pacte, un pacte històric contra la pobresa energètica. Contents que Endesa s'hi hagi sumat o mirant-ho de reull tot plegat? I ho pregunto perquè fins fa no gaire denunciàvem tots plegats, evidentment, l'Aliança contra la Pobresa Energètica al capdavant, que era precisament Endesa qui collava els clients que precisament no arribaven a pagar la llum.
Clar. No podem dir res més que... O sigui, Endesa s'hi ha de sumar, no pot no sumar-s'hi. Sí que hem seguit dient que la nostra proposta en un inici, i així ho hem defensat, és que les empreses que fan negoci amb un servei bàsic haurien d'assumir el 100% del cost. Ho hem dit des de l'inici i aquest és el nostre plantejament i perspectiva. Però el que hem prioritzat és el benestar de les famílies. No podem esperar més i no podem tenir a les famílies amb l'angoixa i amb l'ai al cor mentre administració i empreses es posen d'acord, no? Per tant, l'important és que el 100% del deute s'ha condonat de les famílies en situació de vulnerabilitat i s'ha fet una tasca brutal perquè la negociació d'això sigui el més justa possible, no? I en aquest sentit, doncs, aquest 73% creiem que representa aquesta, jo crec que nova onada en el posar línies vermelles davant de les grans empreses que tenen beneficis milionaris, no? Endesa, aquest últim any ha sigut una miqueta diferent, però cada any té prop de 1.500 milions d'euros de benefici, que no? I el repartiment de dividends davant de la cara de les persones que no tenen, no? Que no tenen com pagar les factures, és arrogància. I ahir ho va mencionar així la nostra portaveu, la Maria Campuzano, davant de tots els actors d'aquesta roda de premsa, que és que aquesta arrogància d'Endesa s'ha fet visible durant tots aquests anys i la firma d'aquest conveni per nosaltres és que Endesa claudiqui. Per tant, estem contentes de que hem posat fre a aquesta arrogància i tot i així sabem que segueix sent un actor que el seu objectiu principal és el lucre. Per tant, seguirem defensant drets des de diferents àmbits perquè ni Endesa ni d'altres puguin aprofitar-se de l'incomprensible privilegi que tenen, que és gestionar aquests subministraments.
Deia, Mònica, ho explicàvem ahir, igual que molts altres mitjans, ho explicàveu ahir vosaltres també en roda de premsa, l'acord suposa la regulació per primera vegada de l'aplicació de la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que impedeix la interrupció dels subministraments energètics a les famílies vulnerables, una proposta de llei que va sortir d'entitats com la vostra i que va ser aprovada pel Parlament. Esclar, la pregunta és què ha passat del 2015 fins aquí? És a dir, per què no s'ha fet abans? I en tot cas, si no s'ha fet abans, però s'ha fet ara, arriba tard?
I tant que arriba tard. Aquests convenis han sigut... Bueno, l'escull. Jo crec que allò que estava encallat, tot i que la llei, per sort, no, des de que ha estat vigent, l'hem defensat i els talls s'han aturat. Jo crec que és important remarcar un fet, no, tràgic que va succeir i que, malauradament, va ser necessari perquè molta gent, i sobretot la classe política i les empreses subministradores com Endesa i Iberdrola Naturgy no poguessin dir a més donar l'esquena a aquesta llei i a la seva implementació, no? Que és bueno, la tràgica mort de la veïna de Reus, Rosa, no? Que es va incendiar en el seu habitatge i que ens va tenir a tota la ciutadania espantada, no? De que fos possible que això passés tenint una llei en vigor. Llavors, aquest fet, com deia, de manera molt trista, va ser el que va reactivar aquesta vigilància davant la implementació de la llei, perquè la llei el que diu no només és que no es pot tallar les persones en situació de vulnerabilitat, sinó que, a més, les empreses han d'avisar els serveis socials, no? I en aquest sentit, el cas de Rosa hagués permès fer aquesta vigilància dels casos que no coneixem. És el que anomenem el principi de precaució, on són els convenis signant-se, no? Estàvem en candeletes esperant aquell moment, també sabent el que ha costat i el canvi que hem generat, no? No només des de l'aprovació, sinó des d'aquest no d'Endesa del 2016, a signar alguna cosa que avui dia ha signat millorant les condicions, no? No perquè sapiguem que té una gran voluntat de transformació social, sinó perquè l'hem obligat a fer-ho des de la pressió al carrer i des d'un front comú que s'ha fet amb les institucions, com deia.
A més, un canvi, com deies, perquè aquest acord assegura que els deutes contrets en el passat queden liquidats, que és el que estem explicant, però és que, a més, assegura garanties per no acumular nous deutes a partir d'ara, no?
Exacte, exacte. Això és una gran tranquil·litat per les famílies. Mirar enrere i saber que no tens una motxilla pesada amb tota aquesta por, amb tot aquest dolor i amb tota aquesta angoixa, i mirar al futur i saber que també s'estarà resolent, no? A mesura que es va generant, i tant de bo que no es generi. I una altra cosa molt important, que és que el conveni diu que s'han d'ajustar i adequar els contractes, no? No pot ser que seguim, durant molts anys s'ha fet, que se seguissin pagant factures que no estaven ajustades i on Endesa havia posat extras, no? Serveis innecessaris, tots coneixem a l'hoquei gas, a l'hoquei luz, serveis del mercat lliure que no són necessaris i que després els serveis municipals d'auditoria o de seguiment en la qüestió energètica de cada municipi estan havent de treure i estan havent de modificar, generant moltíssima feina a entitats i a administracions locals, quan això hauria de ser la mateixa Endesa que ho adequés, no? I, per tant, el deute que quedi, que siguin factures que ja estiguin ajustades, no? Que ja siguin allò que realment sí que paguem i no altres conceptes extres o potències elevadíssimes innecessàries a persones que podrien viure amb unes contractacions pues, més acorde a les seves necessitats i al seu consum. Per tant, aquest conveni no només aixuga el deute, sinó que a més obliga a que els contractes estiguin ajustats i també pues, hi hagi aquesta, jo crec, adequació i justícia en què paguem un preu just per les factures. I si se n'acumula alguna, que no sigui una xacra en el futur.
Per últim, Mònica, com bé es deia el 1976 a Sant Boi, que la prudència no ens faci traïdors, perquè sí, estem molt contents, hi ha 35.500 persones de moment beneficiades d'aquest gran pacte que es va signar tot just ahir, però això vol dir que fins a dia d'ahir hi havia 35.500 persones sense llum, gas o aigua, no?
Bueno, no sense llum, gas o aigua, sinó amb un deute acumulat. És important. És a dir, fins ara la llei ens ha permès aturar els talls i ahir vam resoldre aquest malestar i aquesta angoixa de 35.000 famílies endeutades. Per tant, és una gran notícia i això no s'hagués aconseguit sense totes les persones que hi han posat el cor, que hi han posat la seva lluita, les seves hores i que s'hi han deixat també moltes hores de son pel camí.
Mònica Guiteras, membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Una abraçada i molta lluita.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.